Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia. Els Oficis del Llibre ja tornem aquí. Avui amb la Mariona Masferrer i Ordis. I després, quan acabem de parlar amb ella, us recomanarem uns quants llibres d'aquests de novetat que acaben d'arribar a les llibreries, que estan justos acabats de sortir del forn. I, una mica més endavant, aquells llibres inclassificables que es troben en els baguls de les cases i, sempre en les biblioteques. Bé, comencem. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
A veure, deixa'm posar les ulleres, que si no...
Malament sense
no
ulleres.
No podem malament rai, sí. Una dia té una edat. Em diu el teu currículum que ets llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, que també ets escriptora.
Sí.
En la pàgina aquella de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana hi ha un petit apartat que parla de tu. Es diu que has escrit, déu-n'hi-do, més d'una dotzena de llibres?
No
hi arribem, però...
No. Tinc set novel·les publicades. Sí.
Tinc per aquí el fil d'Ariadna, El cosí de Cuba, Màxima, Cartes a destemps, A punt de neu, Via fora, Origen tan vacunda... Sí? Uns quants premis també que s'han anat rebent al llarg del temps. De fet, podem dir que a partir del 1999, amb el Premi Dona, bueno, com a finalista del Premi Dona,
sí,
inicies una mica...
El primer llibre que vaig escriure i que vaig
publicar. El primer llibre i l'etapa d'escriptora.
Uh-huh.
I abans parlàvem, abans de començar. Com es fa el trànsit de psicòloga a escriptora? L'estàs fent? Ja l'has fet? Cohabiten totes dues? A temps parcial, la psicòloga manté l'escriptora? Com va això?
A veure, jo vaig estudiar psicologia, em vaig formar com a psicòloga, vaig estar molt de temps en una associació de psicoanalistes fent formació sobre psicoanàlisi i jo crec que d'això no se'n deixa mai de ser.
Uh-huh.
I m'han dit més d'una vegada que en els meus llibres es pot entendre que sigui psicòloga per el treball dels personatges, etc. I suposo que m'ajuda molt i això, que mai se'n deixa de ser. Però sí que és veritat que hi va haver un trànsit i que va ser un traspàs gairebé radical, és a dir, vaig deixar d'exercir de psicòloga, vaig fer una parada per circumstàncies familiars, mm-hmm. M'ho vaig prendre com un temps sabàtic, però com que aquell temps el vaig dedicar, entre altres coses, a escriure una novel·la, ja mai més vaig tornar a exercir com a psicòloga, és a dir, ja em va picar, diguéssim, que el cuquet de l'escriptura.
Del tot.
Sí, i va ser un traspàs. Vaig dir, si a mi el que m'agrada és això...
Doncs al 100%.
Uh-huh.
I d'on treus les històries? A qui vols fer visible? A què respon cada llibre?
Sí, sempre és una cosa, és una història que... alguna cosa que tinc ganes de dir, que tinc ganes d'explicar i que tinc la sensació que porta algun granet de sorra, perquè ja hem parlat de tot i uh-huh. Quasi tot està dit... I, per tant, repetir-se potser no cal. Però, en canvi, si em dóna la impressió que hi ha alguna cosa que es pot veure des d'un altre punt de vista o que la meva experiència o la meva visió a mi em sembla que pot ser útil o interessant per a algú, doncs aleshores m'entra aquest cuquet de dir-ho. És el que em va passar amb el primer llibre.
I que era seguit... el fil d'Ariadna, eh?
Que era el fil d'Ariadna, sí. I és a dir que sempre és jo, la inspiració és la vida, evidentment.
Uh-huh.
I sempre és alguna cosa que a mi em dona la impressió que pot ser un punt de vista una mica diferent del que hi ha.
Qui era la Màxima?
La Màxima era la meva besàvia. Era una besàvia llunyana en el temps perquè hi ha molta distància d'una generació a l'altra en aquesta família per part del meu pare. O sigui, que era de mitjans del segle XIX. Era de l'Escala i se'n va anar a Cuba a casar-se amb el seu enamorat, amb el seu promès.
Mm-hmm. Hi ha moltes històries entre l'Empordà i Cuba, eh? Hi ha molta gent que ha traspassat allò.
És que la humanitat som migrants, mm-hmm. Que diguin el que vulguin, però en som i ja està. I gràcies a que som migrants que la societat evoluciona, que si no encara estaríem a edat de pedra. Jo sóc absolutament favorable a les migracions.
Per aquí, Origen tan vacunda també parla d'alguna cosa, no? El que va ser Premi Setecel de Salt.
Bueno, vaig ser finalista, eh? No vaig ser premi. Jo de premis no m'he presentat a gaires. Això del Setecel va ser una sorpresa perquè estaven a la llista, mm-hmm. I més sorpresa encara perquè vaig ser finalista, sí. Origen tan vacunda és la història d'un senegalès que va arribar aquí en una pastera, com mm-hmm. tants altres, i un dia se'n va acostar perquè ell, que és una persona llestíssima i bueno, molt emprenedor i a més d'una honestedat a prova de bomba, doncs un dia ell estava estudiant català, havia aconseguit, vés a saber com, perquè és increïble, però havia aconseguit una beca. I li havien fet llegir, que ell no va poder, perquè evidentment no es va poder comprar el llibre, però havia fullejat, que li havia deixat un company algun capítol d'una novel·la meva, els havien fet llegir mm-hmm. com a llibre de lectura, i m'havien convidat a comentar-la en el curs de català. I era un curs, a més, molt acolorit, perquè hi havia gent de tot arreu, mm-hmm. alemanys, holandesos, no sé, i hi havia un noi negre. I aquest noi negre, quan es va acabar, se'm va acostar i em va dir: Mariona, jo vull que tu escriguis la meva història.
Sí, que va ser un encàrrec, eh?
Sí.
Directament.
Sí, sí, sí.
I si t'entren així, no pots dir que no.
Exacte, llavors...
Com es fa per dir que no?
Pues difícil. I això que hi veia totes les dificultats del món, eh? Perquè primer que m'imaginava que m'explicaria el viatge, que és desgraciadament l'única cosa que sabem molt bé, perquè estem mm-hmm. fals de veure en les notícies, etc.
Sí, no ens expliquen mai d'on venen, el trajecte, des de casa seva, com són, com viuen.
Doncs això és el que jo volia saber.
No?
Sí. Jo volia saber com viu un senegalès, mm-hmm. com és, com són, com...
Què fan?
No ens expliquen res en les notícies, ni ens han explicat mai res quan hem estudiat.
No.
Perquè quan jo, sobretot la gent de la meva generació, de l'Àfrica, ens parlaven dels grans accidents geogràfics, ja està, el Kilimanjaro, el Nilo, però de la gent
allà... De la gent
allà,
no.
Res. Sabíem res, aleshores... Després de que jo li plantegés totes les pegues que se m'acudien i que ell sempre em deia d'acord...
i que jo... No t'ho va posar fàcil, eh?
No sabia com fer-ho per negar-me, a part de que em semblava un regal del cel que un senegalès em volgués explicar la seva història de primera mà, no?
Totalment.
Doncs ja crec que va ser en la primera entrevista que m'estava parlant i vaig veure que pel que em deia em parlava del viatge, que és interessantíssim, però que és un capítol del llibre cap al final. Vaig veure que era d'un poblet remot on no parlaven ni francès, és a dir,
Wolof,
sí, i que no hi havia cap escola i per tant no siguin tots analfabets, etc. I en canvi ell va arribar fins a Dakar i fins al primer curs a la universitat. I jo vaig pensar, aquí ha passat alguna cosa, això és molt estrany, no? I llavors li vaig preguntar qui hi havia a la seva família que tenia molt d'interès que ell anés a l'escola i va aparèixer la figura de l'avi, que era un excombatent de la Segona Guerra Mundial, amb les tropes franceses. I llavors va aparèixer aquest personatge de l'avi i aquí es va començar a deixar anar, bueno, com el cistell de cirera, saps? Que quan estires una surten totes. Llavors ell va fer un retrocés en la seva vida, va estar trucant a la seva àvia per alguns dubtes que tenia sobre coses de la seva infància, i aquí va anar sorgint doncs, tota la història del seu poblat, del seu entorn i de la seva vida quan era petit, etc. I bueno, a mi em va semblar molt interessant.
Molt interessant. I a partir d'aquí, la següent pregunta. Tu et sents ben pagada com a escriptora? Què significa en temps i recursos escriure, publicar, i que el teu llibre sigui trobat, perquè vivim en aquest moment, no?, de que tot va ràpid, ràpid, de pressa apareix la novetat, se'n va la novetat.
Sí,
que han passat 15 dies, com es sosté, com es mantenen en el temps? No es mantenen.
No.
Quina opinió tens de la política
del
llibre?
Els llibres caduquen com els iogurts.
Fatal.
Pitjor encara, pitjor, com la fruita.
Sí, perquè, sí, clar, hi ha una inversió immensa.
Sí.
Només sentint el relat de com reculls el relat d'algú per després transcriure'l, sí, novel·lar-lo. Això és temps, d'entrada.
La compensació econòmica, i parlo per mi, però crec que puc generalitzar, és nul·la. No n'hi ha de compensació econòmica. Si algú pensa que es farà ric escrivint un llibre i publicant-lo, que ja se'n pot desdiar mateix, perquè no va així. Jo crec que hi ha molt pocs escriptors que puguin viure de la seva escriptura. O sigui, la majoria dels escriptors tenen un altre ofici, o bé es guanyen la vida escrivint, però escrivint articles en diaris, escrivint altres coses. No
fent només altres feines.
Sí, fent altres feines.
Que poden estar com adossades, però que no són pròpiament.
En el meu cas, com que quan jo vaig fer la primera novel·la va ser en aquest impàs, que jo creia que era un impàs en el temps, perquè que vaig deixar d'exercir de psicòloga perquè ens traslladàvem a una altra ciutat, que després no va ser així, però bé. En aquell moment semblava que la cosa havia d'anar així i jo em veia obligada, que per mi era un trasbals i bueno, molt mal humor. Sort que la psicoanàlisi em va ajudar a veure les coses d'un altre punt de vista.
Sort de l'escolta.
Sí, i pensar que no era culpa de ningú, sinó al contrari, que era una oportunitat que la vida m'estava oferint. Bueno, clar, veure les coses des d'un punt de vista tan diferent, doncs em va obrir totes les em va obrir una porta que no sabia que ja estava oberta, diguéssim, no? I no m'ho vaig plantejar com un canvi d'ofici, sinó em vaig plantejar com ara tinc l'oportunitat de fer una cosa que em ve de gust. És una cosa que no només no l'havia fet perquè no tenia temps, que és veritat que no en tenia perquè tenia criatures i una casa gran i el meu marit estava vivint a Madrid, o sigui, que feia tot
complicat.
Jo... complicat. Bueno, i és una, però és una excusa que tenim molt a mà, aquesta. No tinc temps, no tinc temps. El temps cadascú se'l distribueix relativament. Evidentment que hi ha coses que són ineludibles, però dintre del que cap, doncs sí que hi pots donar unes certes preferències. Llavors, jo donar preferència a una cosa que em vingués de gust, potser perquè sóc d'una generació que ens educaven amb aquesta idea del sentit de la responsabilitat i el deure, tot això, doncs mai m'ho havia plantejat. Ara sí que veig que la joventut, dintre d'uns límits, però sí que poden triar, no? Faig això, faig allò, què m'agrada més, una fe... I nosaltres fèiem el que havíem de fer, sempre entre cometes, esclar. Sí. Llavors jo vaig pensar, ostres, ara puc fer el que em vingui de gust? Xollo, no? Tinc temps. I, doncs, mira, amb una mateixa llibreta que jo anava escrivint un diari, vaig anar fent, fins que quan ja tenia unes quantes pàgines vaig veure que això era una novel·la. Bueno, què vull dir-te? Que no m'ho vaig plantejar com un canvi d'ofici i un canvi de, i una font d'ingressos, mai. Per tant, per mi, el fet d'aquell llibre, publicar-lo, que no, el vaig publicar quasi immediatament, o sigui, la primera persona que li vaig donar el text me'l va editar, que a sobre vaig ser finalista d'un premi, doncs, i jo ja era feliç, no necessitava res més. O sigui, aquesta tornada dels lectors, de dir... que bé que m'ho he passat llegint la teva novel·la.
Això és fantàstic.
Sí. I després d'aquesta primera novel·la, molta gent també em deia, i encara em diuen, que els va ajudar, que els va fer pensar, que els va... Saps? Llavors, jo, això a mi em causa una recompensa molt gran, però de totes maneres també t'he de dir que ara que ja em porto 7, arriba un moment que penso, ostres, potser... que també me compensés una mica econòmicament, eh?
Oi?
Però...
Escolta'm, ja el via fora, som remenses.
I tant.
Som remenses. Què vol dir ser remensa? I anirem acabant perquè se'ns acaba el temps. Què vol dir ser remensa? Revisem.
A veure, els remenses eren els pagesos...
Perquè em sembla que hi tornem a ser.
Sí. Jo tinc claríssim que som un país de remenses. Els remenses eren els pagesos de l'edat mitjana... que eren gairebé propietat dels senyors feudals. Això no és exacte, però bueno, tenien unes condicions en què estaven tan lligats que era un règim de semiesclavatge. I aleshores aquí a Catalunya els pagesos es van revoltar pacíficament contra aquest poder que els esclavitzava i van reivindicar justícia i llibertat. Es van passar generacions lluitant i reivindicant. Els hi van dir de tot. Els hi van dir que volien trencar el país, que anaven contra la Constitució, que desobeïen la llei. Sí, sí, és que les frases eren les mateixes. A més, el mètode també, primer burlar-se'n, després, menys tenir-los, després perseguir-los, castigar-los. Càstig i repressió era l'única reacció per part del poder. I finalment, després de moltes vicissituds, moltes dificultats, de veure's implicats en una guerra civil del qual se'ls ha acusat, però ells no eren la causa, al contrari, finalment sí que hi va haver una revolta cruenta, perquè, a veure, finalment se t'acaben inflant els dallons, com si diguéssim, no? Van dir tant i tant que eren dolents.
Que al final s'ho van creure. Sí.
Però malgrat tot, van acabar asseguts a la taula del rei, és a dir, del màxim poder de l'època, a pactar les condicions que ells volien, i això van aconseguir, evidentment,
eliminar
els mals usos, sí, eliminar els abusos de poder, que sempre és la lluita permanent. Per això seguim sent remenses. Què estem fent ara? Intentant eliminar els abusos de poder. I què estem fent? Organitzant-se com els pagesos de remenses. És a dir, és que és una cosa que no ens la van dir quan estudiàvem i que més no es diu mai, però els pagesos de remensa i el seu sindicat, el primer sindicat del món de pagesos, estan en la llista de la memòria històrica del món de la UNESCO, com un fet transcendental per la lluita social dels pobles, per aconseguir llibertat. I penso que és exactament el que estem fent ara, o sigui, una organització fora
de gent civil,
de la gent del poble, per reivindicar justícia i llibertat.
Un llibre dels que t'han obert finestra i tancarem el programa.
Un llibre dels que jo he llegit. Bueno, et parlaria de 100 anys de soledat, que vaig llegir quan tenia 18 anys i que em va fer un grandíssim impacte, però encara podem anar més enrere, si vols, perquè em ve a la memòria que quan tenia 8 anys, jo vivia en un barri de l'Eixample, a Barcelona, d'aquells que tenien un pati, uns patis interiors, i com que en el pati de casa meva baixaven a jugar i venien totes les nenes de l'illa de cases de l'entorn. Llavors, dues amiguetes que eren més grans que jo passaven un llibre a través meu. M'han dit, dóna-li això a fulaneta i tal. I aquell llibre, que va caure a les meves mans, però no era per mi, doncs jo me'l vaig començar a llegir amb dificultat, perquè era petita, i me'l vaig anar llegint. Es deia Misterio del gato desaparecido.
Ens l'apuntem.
Eric Blyton.
L'anirem a buscar.
Eric Blyton es deien allà, llavors. I per cert, que sortia una cosa que jo vaig estar llegint durant tot el llibre, a guarres, i pensava... Això que deu ser algo per treure la pintura, perquè per context deduïa. I al cap de molts anys, quan vaig ser gran, llegint amb un altre text que no tenia res a veure, me'n vaig adonar compte que era Aguarràs.
Molt bé, doncs amb l'Aguarràs tanquem aquest Oficis dels Llibres d'avui. Moltes gràcies pel teu temps, Mariona.
Gràcies a vosaltres.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Recomanacions per llegir a casa i totes les novetats que han arribat a les biblioteques del país. A veure, aquí tenim una història pels que ja saben llegir sols, els nens i nenes de a partir de 6 anys. És una història divertida i bonica. Es diu Història d'un jersei blau, de Florència Gattari, i amb traducció de l'Abel Olit. Les il·lustracions són de l'Albert Asensio, amb tots els tons del blau. És d'Editorial Pagès, de l'any 2018. Ens explica que el dia que l'Elsa rep la notícia de l'arribada del seu net, decideix que li tricotarà un jersei. El farà sense pressa, avançant i desfent punts com si es tractés d'una mare que va, d'una marea que va i ve. Perquè sap que un jersei teixit a mà és únic, especial, porta l'ànima i l'amor de la persona que el fa. És una forma de parlar del teixit que fa una família, família, amb unes il·lustracions precioses. Història d'un jersei blau. I us en portem una altra pels que són un xic més grans, que els que saben llegir sols, quasi, els de 8 anys. Els dos llops. L'autor és Wilfred. Wilfred és el nom que s'amaga darrere de Guillermo Gil Schroeder, que és d'aquí, de Barcelona. El va editar Editorial Aquí Ara Books aquest any passat, el 2018. Cadascun de nosaltres porta dins un llop bo i un de dolent. Quin dels dos guanyarà? Li pregunta la petita Índia a l'avi. Així comença una història basada en una llegenda Cherokee transformada en un conte dins un altre. Les il·lustracions us agradaran, són molt expressives, i al final de la història trobareu una guia didàctica amb la intenció de provocar preguntes i ajudar a tractar aquest tema amb la mainada. Els dos llops, de Wilfred, Editorial Aquí Ara Books, a les biblioteques del país. I dels qui llegeixen molt i molt bé, a partir dels 11 anys, aquells que ja tenen una mini biblioteca en marxa a casa, us portem un llibre divertit d'Editorial Viena. 248 funerals i un gos extraordinari. L'autora és Deborah Wiles. Un títol que potser és trist, però és un llibre ple de moltes històries i personatges que us enamoraran, amb molts colors i emocions i petites lliçons de vida. Com, per exemple, aquesta amb la que comença. No té importància d'aquest morts. El que compta és com vius. 248 funerals i un gos extraordinari.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Hola de nou. A veure, avui allò, les lectures triades, les que trobem a les biblioteques, porto un llibre facsímil que es va reeditar pel Centre Excursionista el 1987, l'editorial Montblanc Martín, d'un llibre que havia estat editat l'any 48, és a dir, uns anys després de la guerra, a l'editorial Arca. És un llibre escrit per Josep Iglésies. I qui era Josep Iglésies? Doncs mireu, Josep Iglésies era un reusenc que va estudiar a Reus i a Barcelona, que es llicencià en dret, mai va exercir d'advocat. Era un militant catalanista des de la joventut, que va publicar coses a La Veu del Camp, a Foment, a Revista del Centre de Lectura, a Ciutat, al Diari de la Tarda i d'altres. I al mateix temps també va dirigir la fàbrica familiar a la Riba, per la qual cosa va estudiar temes relacionats amb les indústries tèxtils i direccions d'empresa. I direu, i? I aquest senyor, per què ens portes quin llibre? Mireu, aquest senyor, durant la Generalitat Republicana, va col·laborar amb Palestra, que era una entitat catalanista. Va ser un dels membres de la ponència d'estudi de la Divisió Comarcal de Catalunya. Després de la Guerra Civil Espanyola, organitzà a casa seva tertúlies on es presentaven llibres i escriptors novells o es feien comunicacions científiques i lectures poètiques. Per tant, és un d'aquells senyors que potser no sabem, però ens van salvar els mots i ens van salvar lleis i ens van salvar una visió del territori. Es coneixia el territori, el tenia pamat, era un bon excursionista. Va destacar en aquest camp i aquí va publicar l'Enciclopèdia de l'Excursionisme, el 1964, juntament amb Joaquim Santa Susana, i les guies de les muntanyes de Prades a Montsant i Serra de la Llena, del Camp de Tarragona a l'Ebre, les valls del Gaià, del Foix, de Miralles. I com a investigador va publicar el cens de població de diverses èpoques, fent treballs de geografia agrícola, d'història, especialment en les àrees de conreu, al Camp de Tarragona,
a la Conca de Barberà i a la Terra Alta. També fou secretari i president de la Societat Catalana de Geografia i des del 1981 membre de l'Institut d'Estudis d'Estudis Catalans, de l'IEC. I quin és el llibre? Un llibre petitó, d'aquells de portar a la butxaca, que es diu Les ciutats del món. I les ciutats del món, de les que parla en Josep Iglésies, són El Portal, La Mussara, Farena, Mont-ral, La Bartra, Els Cogullons, Rojals, Vilanova de Prades, Arbolí, Gallicant, Coll de Jou, Pratdip, Llaveria, Gavadà, Miramar, Selma, Querol, Santa Perpètua del Gaià i Pontils. El Portal. Com canta l'Alt Camp de Tarragona, una corranda que amb to despectiu per als llogarrets s'arrisca a desgranar. Si voleu que us les digui, les quatre ciutats del món són Masmolets i Fontscaldes, La Plana i Picamoixons. Nosaltres en sabem d'altres de ciutats del món, encara més importants que les quatre anomenades, i a pretext d'aquest petit llibre ens fem un deure de compartir amb algú el secret de la seva coneixença. No confiem d'encomanar l'enlluernament que tots temps ens han produït unes tals ciutats. Escondides, esquives, no s'ofereixen pas a tothom amb aire de cortesanes. Cal posseir bona cama i bon pulmó per arribar on són posades i només obren llur veritable encant als elegits. En passacamins hi ha hagut que han arribat on segon volen i no les han vistes ni d'un gruix de teula. Serven set espessos vels de vulgaritat per embolcallar-se, si l'hoste no és de llur gust. Hom escriu llibres de viatges. Heus ací un petit volum, pobret recapte del nostre gran pelegrinatge damunt d'una minsa gleba de terra per la qual anys i panys que donem voltes. No en som encara rendits. Les ciutats del món, de Josep Iglésies. Busqueu-lo en els fons de les biblioteques. Aneu-hi, val la pena.